L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, violències digitals. Segons un informe de la UNED, la Universitat d'Educació a Distància, la violència digital, també coneguda com a violència en línia o ciberviolència, es refereix a l'ús de la tecnologia i els mitjans digitals per perpetrar actes de violència, agressió o assetjament cap a una persona. A diferència del ciberassetjament, la violència digital no es limita a un context d'intimidació repetitiva, sinó que abasta una àmplia gamma de comportaments agressius i nocius en línia. Deia Sílvia Sementzin, que ens acompanyarà avui a l'ofici de viure, sociòloga d'origen italià i activista contra la violència digital i que també en va ser víctima, deia en un reportatge a La Vanguardia del novembre passat que aquestes violències es caracteritzen per ser fàcils, ràpides, massives i sovint queden impunes a causa de la seva dificultat de regulació. De fet, el mateix reportatge assegura que les violències digitals s'han consolidat com una forma d'agressió que ja afecta una de cada quatre dones més grans de 15 anys durant la seva vida. Aquest tipus de violència es manifesta de múltiples maneres, amb els comentaris ofensius en línia i l'enviament d'imatges sexualment explícites entre les 5 més destacades. Malgrat tot, hi ha molt poques denúncies referides a aquestes violències. La psicòloga especialitzada en violència sexual, Alba Alfageme, assegurava en el mateix reportatge que això passa per la por de no ser cregudes, ja que moltes agressions passen en entorns de confiança i sense repercussió física. Però també hi ha la por de represàlies a la feina o la dificultat per aportar proves, a més de factors emocionals com la vergonya, la culpa o el bloqueig. A l'altre cantó, i tornant a la Sílvia Sementzin, diu al diari empordanès SetembreCat, les plataformes digitals no són neutrals, estan construïdes per fer negoci, i el negoci, diu la Sílvia, es basa a mantenir-nos connectats i indignats. L'odi, doncs, genera clics, i els clics generen diners.
Mahatma Gandhi. Titllar les dones de sexe dèbil és una injustícia de l'home envers la dona.
Soc la Liliana Arroyo, docent a ESADE i directora de la Càtedra d'Innovació Digital Socialment Responsable. La qüestió de les violències digitals sexuals és clau, és importantíssima i té moltíssimes derivades, no només pel que fa als grans escàndols que escoltem sovint sobre l'impacte de la pedofília o les noves formes de pornografia gràcies a la intel·ligència artificial, sinó que també tenim reptes humans de com les persones estan fent servir aquests canals digitals per difondre informació afectant la intimitat, no?, i la privadesa de diferents persones. Hi ha una part d'aquesta utilització que té molt a veure amb el porno de revenja, per exemple, que és l'extorsió a partir de l'amenaça de la publicació de vídeos doncs, en situacions íntimes, de vegades de persones que han estat fins i tot les parelles. Però és veritat que el tipus de pràctiques i violències digitals pot anar també més enllà, perquè fins i tot quan tenim molta cura sobre el que compartim i què enregistrem, qui ho guarda, com ho guarda, hi ha altres elements externs com poden ser les filtracions o com poden ser fins i tot quan tenim bones pràctiques digitals d'endreçar-ho i guardar-ho en un disc dur i aquest disc dur pot ser robat, no? Per tant, la pràctica de les violències digitals sexuals és una qüestió molt, molt complexa. I, a més, també sabem que l'assetjament sexual és cada vegada més freqüent i en edats més tempranes a través dels entorns digitals.
Avui a l'Ofici de Viure, Núria Gibert, psicòloga, amiga del programa. Benvinguda, hola, gràcies per tornar a l'Ofici de Viure. Sílvia Sementin, sociòloga d'origen italià. Sílvia, benvinguda.
Hola, hola.
Gràcies per ser amb nosaltres. També investigadora, activista, com dèiem, especialitzada en violència de gènere digital i plataformes en línia. I la Marta Marinyes, psicòloga, terapeuta especialitzada en gènere i violències de gènere, vocal de la Junta de Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Marta, ben retrobada, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, hola.
Bé, vosaltres com esteu contemplant des del Col·legi de Psicòlegs el problema de les violències digitals? Perquè és un problema, és un problemàs.
Nosaltres, bueno, justament des de la secció de Dones, Gènere i Diversitat, tenim un grup de treball que aborda l'assumpte de les violències masclistes, no? I llavors hi ha diferents línies de treball i sí que és veritat que, bueno, no tenim moltes activitats cap enfora, sinó que el que fem, sobretot tant a la Junta com als grups de treball, és anar reflexionant en l'abordatge i en la prevenció d'aquestes violències i també moltes vegades en la sensibilització, en alguns actes de sensibilització. No sé si ho sabeu, justament aquest novembre ha estat el Col·legi de Psicologia de Catalunya el receptor i el generador de les jornades estatals, on ens juntem tots els col·legis de psicologia de l'Estat, de les jornades estatals de les violències masclistes. I aquí doncs, hem tingut també moltes professionals, moltes activistes digitals també, moltes activistes en relació a les violències, de forma que hem pogut, doncs, això, com reflexionar plegades, buscar noves eines d'abordatge i sobretot sensibilitzar en què són les violències, que és el que els últims anys ha passat molt i ha ajudat molt a que la ciutadania pugui adonar-se i anomenar violències i, per tant, detectar-les millor.
Tu, Sílvia Sementin, estàs fent una tasca també de divulgació i de sensibilització sobre el tema que no té límit, no té aturador.
Sí, yo llevo muchos años ya trabajando en este tema. Todo empezó en 2017, cuando, bueno, luego lo hablaremos, ¿no? Pero digamos que este tipo de violencia pues lo viví en mi piel. Y aquel entonces no se conocía mucho el tema de la violencia digital, sobre todo no se conocía dentro del marco del género, ¿no? Se pensaba que fuese una consecuencia natural del estar en línea, ¿no? Recibir violencia, recibir odio. En cambio, pues yo siendo socióloga empezaba el doctorado y pues empecé también a investigar un poco cómo estaba el fenómeno, ¿no? Qué datos teníamos, si teníamos, qué tipo de formas existían, quién eran las víctimas, y lo que saqué pues fue un retrato bastante escalofriante, ¿no? De la violencia, en que pues las víctimas son al 90% mujeres, las formas son muchísimas y supongo que ya las veremos ahora, ¿no? Poco a poco, pero lo que puedo decir es que parece hoy en día que a cada forma de innovación tecnológica corresponda a una nueva forma de violencia, y esto nos tiene que preocupar mucho también, porque tenemos que investigar cómo esto sucede. ¿Es culpa de la tecnología o es culpa de quien la construye, la tecnología?
Clar, perquè aquí, amb l'excusa de que es poden crear nous estris i noves tecnologies, doncs hi ha llum verda per anar fent i desfent, però no, abans de crear aquestes noves tecnologies no hi ha hagut gent que parés a pensar en les conseqüències que podria tenir.
La tecnologia hoy en día se vige sobre una sola regla, que es vender. Vender. Entonces, durante muchísimos años hemos dejado que fuese el propio motor, ¿no?, de la construcción de la innovación, la economía y el capitalismo digital, que hoy lo vemos incluso visiblemente y simbólicamente como va de la mano con el patriarcado, ¿no?, con las agendas misóginas de la Silicon Valley y de los varios, digamos, de la extrema derecha americana. Entonces, no nos hemos preocupado de delinear antes cuáles fuesen los límites éticos donde construir tecnología y preocuparnos pues de cómo esto pudiese tener un impacto acerca de las comunidades marginalizadas. De hecho, hoy en día pues lo que estamos viendo es que esta tecnología no solo ha empeorado muchas de las discriminaciones, sino que se aprovecha de ellas para seguir financiando su propio negocio.
Déu-n'hi-do, ets contundent, eh? Sílvia, si parlessis sí, en català... Si parlessis en català, diria, escolta, clar i català, eh? Que bé, que per cert, l'estàs aprenent, no? I ja...
El català, sí, estic aprenent una mica, a poc a poc.
Marta, estàs d'acord amb el que acabes d'escoltar?
Absolutament. És que moltes gràcies, Sílvia. No podem oblidar, estic totalment d'acord, que a l'origen, no podem oblidar, a l'origen estructural de les violències masclistes. No són una qüestió individual, són una qüestió social que esdevenen de dinàmiques de desigualtat de gènere i de poder de la nostra societat. Òbviament, absolutament aquestes dinàmiques de desigualtat, absolutament alineades amb les dinàmiques arrotjadores del sistema capitalista, no? Llavors, les violències digitals al final són una manifestació més de les violències masclistes de la nostra societat, no? Solen tenir un component de control, d'humiliació, de sexualització i de càstig. Per això es viuen sobretot i funcionen i fonamentalment sobre les dones i les identitats dissidents i sobretot sobre aquelles dones que ocupen l'espai públic, no? És a dir, hi ha moltes manifestacions de violències digitals en activistes digitals, com bé explicava la Sílvia i com bé explicava que ella ho ha viscut, o un altre àmbit també són les dones gamers, no? Les dones jugadores de videojocs que també viuen moltes violències digitals. Per què? Per saltar-se la norma d'ocupar l'espai públic, per ocupar espais que podrien tenir alguna incidència o algun poder.
Tu, amb les teves paraules, Núria Gibert, com explicaries el tema del qual estem parlant, no? I per què també la teva sensibilitat al respecte, perquè també contribueixes a divulgar tots els problemes causats per les violències digitals?
Clar, la meva experiència parteix de, tot i ser un problema social, parteix de l'individu, de la persona que s'hi troba. Llavors, quines manifestacions, quins símptomes té una persona que ha patit violències digitals? Se n'han parlat abans de la culpa, de la vergonya, d'aquest bloqueig, d'aquest hermetisme, i això és un tema que ens ha de fer pensar que lo social i lo psicològic no està separat. O sigui, lo social afecta directament a l'individu. Llavors, aquestes formes de patiment també que es viuen tan individualment, tan solitàriament moltes vegades, si no s'expressen, si no hi ha paraules, com ara ens explicava la companya, que anomenin el patiment que estan patint aquestes persones, es poden sentir molt aïllades, molt... molt desintonitzades del seu entorn i molt culpables, com si elles fossin el motiu d'aquesta violència que se'ls exercita sobre elles, aquestes persones. I molt sovint són menors d'edat, aquestes persones. De manera que els recursos són molt limitats, els recursos que tenen. Llavors, tota aquesta tasca que es fa des del col·legi, que es fa amb el treball de la Sílvia divulgant, és molt necessària perquè les persones en siguin conscients, no? I com a mínim ho puguin expressar, que és el primer pas, expressar-ho.
Sí, perquè podem posar algun cas pràctic que hagi patit alguna víctima de violència digital?
Sí, i tant. Estic pensant en el cas d'una persona que ha estat ara, 10 anys després d'haver-ho patit, ho ha manifestat per primera vegada. Però clar, aquests 10 anys... no ho havia explicat absolutament ningú i aquest patiment ell l'ha hagut d'amagar de moltes maneres. I aquest amagar aquest patiment ha suposat doncs, el consum de substàncies, amb el consum de pantalles. O sigui, com que no estava expressat, doncs això ho ha viscut en solitari. I fins que no s'ha atrevit a parlar-ne, bueno, està en procés, diguéssim, no? Però és impressionant el mal que poden arribar a fer aquest tipus de violències que ens poden semblar molt de broma, no? De vegades es normalitzen unes conductes que gairebé, segons quins entorns, es prenen a broma i no en tenen res de broma, perquè l'impacte que té sobre les persones és impressionant.
Estem parlant sobretot de vídeos o no només?
Sí, i de difusió d'imatges, que no vídeos i fotos que potser la persona doncs, ha donat a l'altra persona amb la total confiança en un moment de molta vulnerabilitat, perquè, ja us dic, moltes vegades això es dona en l'adolescència, i en una adolescència molt precoç de vegades, eh? O sigui, això pot començar als 12-13 anys, que és quan ja es comença, quan comencen les persones a tenir mòbil i el seu ús encara no el dominen gens ni mica, no? I llavors, des d'aquesta ingenuïtat, doncs passen imatges que potser després, a l'altra banda, s'utilitzen en contra, es difonen, les utilitzen com a amenaça.
Què en penses del que estàs escoltant, Marta Marinyes?
Pues, doncs mira, el que penso és que efectivament és molt habitual aquest tipus de violència, té un nom, es diu sexpreading, i també recordar que és un delicte, perquè no ho sabem moltes vegades, no? I efectivament, i aquí m'agradaria posar la mirada en la responsabilització, i posar la mirada en responsabilitzar a la persona que comparteix aquest material eròtic, no tant a la persona que fa aquesta pràctica sexual. És a dir, el sexting és una pràctica sexual que hauria de ser segura com qualsevol altra, no? És aquest intercanvi de vídeos o de fotos de material eròtic que jo puc fer amb una altra persona quan estic voluntàriament, quan estic tenint un vincle sexoafectiu. Ara, l'assumpte és que aquest material eròtic pugui difondre per aquesta altra persona que l'ha aconseguit en un espai íntim i sense permís de fer aquesta difusió. Per mi, en aquesta línia que parlaven abans de la importància d'anomenar i de la importància de tenir coneixement, doncs és important dir això, la violència és justament, el perill és justament difondre les imatges, i la responsabilitat s'hauria de posar sobretot en la persona que les difon. Això és una violència masclista digital, és una manifestació de la violència masclista digital, i la responsabilitat hauria de ser de qui l'exerceix i de les xarxes o dels grups on es permet que es rebin aquest tipus d'imatges. És obvi que hi ha algunes estratègies de protecció que alhora han anat sortint, també. Sabem que ara, per exemple, els WhatsApps tenen la possibilitat d'enviar un vídeo o d'enviar una foto amb només una visualització. Seria, doncs, per contra, una manera de protegir-nos davant del sexpreading, de que es comparteixin les nostres imatges. Però estic molt d'acord també amb el que deia la Núria, de que hi ha molts factors de vulnerabilitat que moltes vegades es posen en joc en aquestes situacions, no? De fet, una de les altres casos pràctics que demanaves, una de les altres exemples, són aquestes xarxes que agafant el que deia la Sílvia també, no? Amb aquest objectiu d'aconseguir diners, contacten amb noies joves, adolescents i fins i tot menors d'edat, pressionant-les per obtenir imatges eròtiques que després seran comercialitzades. I que això és molt difícil d'aturar, pel que dèiem, perquè les violències masclistes tenen aquesta particularitat, que és la persona que les viu, justament hem aconseguit que sigui la que tingui vergonya o la que se senti responsable. Llavors, moltes vegades és molt difícil aturar aquestes sextorsions, per posar-li algun nom, i perquè moltes vegades és difícil que les persones que les estan vivint puguin expressar-les, puguin anomenar-les i puguin ser protegides també, perquè al final l'entorn digital és un entorn que no és físic, no? Que té molt difícil control, que això ho deia la Sílvia també a l'inici.
A Itàlia, Sílvia, hi va haver un cas mediàtic en què més de 30 homes compartien imatges sexuals sense consentiment de les seves parelles, amigues o desconegudes en una pàgina anomenada La meva dona. La traducció seria aquesta. I ha trigat uns quants anys a tancar-se aquest lloc web.
A ver, havia una pàgina Facebook que se llamava Mi amor, llet donde los hombres eran 30.000. Esa página no tardó tanto en cerrarse porque gracias a las denuncias de una periodista italiana que se llama Carolina Capria, pues hubo una respuesta casi inmediata por parte de las personas, más que nada porque lo fuerte es que este grupo era público, entonces todo el mundo pudo acceder y ver el tipo de contenido que se compartían. que básicamente era contenido de mujeres, digamos, sensualizado, pseudo erótico, pero no era explícito, porque al fin y al cabo plataformas como Meta no dejan subir contenido explícito. Lo que pasa es que nosotros en Italia llevábamos ya años con casos como este, porque, por ejemplo, yo en mi investigación lo que saqué fue el caso de Telegram, donde hay grupos que llegan hasta los 70, 80 mil usuarios que comparten también vídeos sexuales explícitos sin consentimiento, con lo cual la opinión pública ya estaba bastante preparada, digamos, a pesar de que luego Italia sea un sitio muy misógino. La cosa fue que al partir de ese grupo, las activistas que llevamos ya años trabajando en el tema, también sacamos otra plataforma, otro forum, que se llamaba fika.net, que creo que en catalán se entiende perfectamente, ¿no? Lo que significa.
Sí.
Y pues ahí los hombres casi eran 1.700.000, ¿vale? Y ahí sí que todo era explícito. Ahí los hombres se explicaban cómo, por ejemplo, ocultar cámaras ocultas en escuelas, en gimnasios, en tiendas, escaparates de tiendas, cómo utilizar la inteligencia artificial para desnudar a mujeres, cómo hackear las cámaras de las casas para grabar a mujeres. O sea, era una auténtica red de violencia en que lo que ataba a estas personas juntos pues era el ejercicio de una masculinidad agresiva, ¿no? En que las mujeres otra cosa no eran que pues un objeto sexual para reivindicar su virilidad. Entonces este caso es un caso muy importante, muy interesante, que nos permite también pues ampliar la conversación acerca de cuáles son las causas culturales, ¿no? Que luego dan vida a este tipo de fenómeno.
Que son causas que no nomes son a Italia.
No, os diré que ahora estamos haciendo una investigación y estos grupos existen en España también. Existen grupos de Telegram de este tipo, existen forum, existen Reddit, subreddit, ¿no? En que los hombres también se encuentran y desnudan a mujeres o se comparten vídeos y fotos de sus chicas o de influencers. Entonces, esto no es solo un caso italiano. En caso italiano siempre lleva números más altos por alguna razón. Parece que nosotros siempre estamos por delante con la violència de gènere, però no és un cas solo italià.
I estan impulsades, dedueixo de les teves paraules, i promocionades de fons per persones que hi guanyen diners?
Sí, aquí es muy interesante porque la ganancia, digamos, es doble. Por un lado, ganan las plataformas digitales, naturalmente, ¿no? Entonces, Meta, Telegram, Reddit, Twitter, ¿no? Son todas plataformas que realmente de la violencia digital pues aprovechan muchísimo porque la violencia digital mueve datos, lo que se decía antes, ¿no? Mueve contenido y por lo tanto pues genera engagement y genera dinero. Pero otra cosa interesante que estamos encontrando, interesante o escalofriante, depende de cómo lo veamos, es que los propios usuarios también ganan dinero de esta violencia. Entonces, por ejemplo, un cambio que ha habido en los últimos años, por ejemplo, en sitios como Telegram, es que este tipo de contenido, para que los usuarios puedan acceder a los archivos donde se guardan, tienen que pagar a los administradores. Entonces, ahí no solo las grandes plataformas se están haciendo ricas, sino que parece que incluso los propios usuarios ordinarios, digamos, ¿no?, también hayan encontrado una forma pues, de monetizar acerca de la violencia de género.
Bé, aleshores, estem parlant sobretot d'imatges, no? Queda clar, Sílvia?
Sí, realmente aquí también tenemos audios también generados. Claro. Sí, también, bueno, contenido sexting. Podría estar aquí horas explicándoos todas las prácticas, pero sobre todo luego son imágenes.
Ho dic també per donar informació al màxim decorada a la nostra audiència. De saber exactament quan estem parlant, Marta Mariñas, de violència digital. No sé si ens estem deixant algun àmbit.
Vale, per mi, quan parlem de violències masclistes digital, parlem de moltes manifestacions de les violències, eh? De totes aquestes que està anomenant la Sílvia, de totes aquestes que està anomenant la Núria. Parlem també del control digital. Parlem també de les aplicacions espies que es fan servir per controlar a la persona moltes vegades dins de la parella. I parlem també de les geolocalitzacions. Parlem també, com dèiem, d'alguna manera de l'assetjament digital que es fa a les activistes, que dèiem, a les persones que s'exposen a les xarxes. I m'agradaria, crec que és important anomenar una manifestació de les violències digitals que és bastant important i que és bastant habitual en aquest moment nostre, que és el que es diu, suposo que la Sílvia també la coneix, el romance scam o l'estafa sentimental digital, que nosaltres, les que posem la perspectiva del gènere, la perspectiva feminista, ens agrada explicar que és una violència masclista, no és només una estafa, no? Que és aquesta creació d'una relació afectiva falsa a través d'internet amb l'objectiu d'obtenir diners o d'altres beneficis econòmics, no? Persones que s'aprofiten de situacions de vulnerabilitat emocional, com pot ser un dol, com pot ser sentiments de solitud, i es realitza un procés sostingut en el temps, a través de les xarxes, basat en la confiança, i es va generant afecte i una vinculació emocional. I de cop ens trobem amb persones, moltes vegades dones, que han estat víctimes d'una relació de parella, una relació sentimental falsa, que les ha descapitalitzat, que les ha, bueno, que les ha deixat sense econòmicament descapitalitzades.
La veritat és que posa la pell de gallina tot el que esteu dient, perquè tal com comentàvem en principi, estem parlant d'un problema que durant molts anys ha estat com una mica soterrat, eh? I aquí, Sílvia, tu com a activista has tingut un paper important en fer-lo aflorar a la llum.
Sí, eso ha sido desde siempre la intención, porque cuando me pasó a mí lo que me pasó, ¿no?, con mi expareja, que si quieres puedo contar así rápidamente.
Sí, tú en primera persona efectivament ho has viscut, o sigui, i n'has parlat, no tens problemes a l'hora d'explicar-ho. Tu vas ser víctima d'una violència de gènere digital per part d'un exnòvio quan tenies 26 anys, que et gravava i compartia els vídeos, oi?
Sí, no solo a mí. Realmente yo lo que encontré fue un grupo de chat de mi expareja que se llamaba Mujeres Todas Putas, que luego dio nombre también a un libro que escribí, Donne Tutte Puttane, se llamaba así, en que él y sus amigos básicamente pues se compartían fotos de sus chicas o de chicas con que se acostaban. A veces las fotos efectivamente eran intercambiadas dentro de una relación íntima con consentimiento, pero muchísimas veces también estas fotos o vídeos se grababan en oculto, por ejemplo, dejando un ordenador encendido mientras se tenía el acto sexual, o grabando fotos o incluso audios, ¿no?, mensajes de voz cuando no había luz, ¿no?, para sobre todo poder enseñar al resto del grupo, ¿no?, que se había tenido una relación sexual con una mujer. Y aquí estamos hablando pues que sí, yo estaba entre estas mujeres, pero creo que había como mínimo otras 20 mujeres en ese grupo que habían sido compartidas. Entonces, a partir de ese episodio, yo siempre digo que ese episodio fue como un bofetón en la cara, pero al mismo tiempo me permitió verlo todo de golpe, ¿no? Darme cuenta, primero de todo, que la culpa no era mía. Segundo, que eso tenía que ver con un problema de masculinidad, ¿no? Que estos hombres se reconocían mutuamente como verdaderos hombres a través de un material que era violento, robado, no consentido y que me dio muchísima rabia. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces, pues yo vivía en Italia y, claro, en Italia, cuando yo empecé a contar esto, la gente me decía, ¿por qué te quejas? Los hombres hacen eso. O sea, si no queréis que os compartan las fotos, no la mandéis. Y claro, ahí ya existían casos del llamado deepfake sexual. Entonces, yo, por ejemplo, llevaba, ¿no?, esta opinión, decía, bueno, pero que aquí a veces, o sea, que si no se pueden grabar las fotos en oculto, incluso la pueden construir. O sea, ¿cómo podéis decir que tenemos nosotras que protegernos? Y a partir de ahí empezó todo este camino, ¿no?, digamos, también como divulgadora y como activista, intentando sacar fuera de la academia lo que yo estudiaba, los datos que recogía, para poder por fin enseñar, ¿no?, que esto era un problema de género. Y ahí salió también el caso Telegram, porque yo quería quitar la atención de mi caso personal y decir, mirar, si nos escandaliza un grupo de 10, ¿qué pasa si el grupo tiene 70.000 personas? ¿Esto se escandaliza? Y así fue, un poquito.
Aquests actes de violència digital poden tenir un impacte significatiu en les víctimes, causant-los dolor emocional, psicològic, social, pot soscavar la privacitat, com hem dit, i la dignitat i la reputació de les persones, els pot generar, Núria, por, ansietat, depressió i, bé, molts efectes perjudicials.
Exacte, sí, sí. I són efectes que només recauen sobre la víctima, perquè aquí el que també val la pena analitzar és qui perpetra això i què és el que, quin paper tenen les xarxes en aquesta perpetració d'aquests actes, no? Perquè, és clar, una cosa és tenir la persona al davant i l'altra cosa és tenir-la a través d'un mòbil. Llavors, això, l'assetjador no té la mirada directa de la persona. O sigui, aquí hi ha una fallada d'empatia. O sigui, l'empatia en l'altre és totalment inexistent. Qui perpetra això està totalment utilitzant la persona, la dona o el nen o la nena o la noia o qui sigui, com, simplement com un objecte per al propi plaer d'aquell moment i pel propi plaer d'aquell moment i també per un reconeixement com quasi tribal, no?, amb la resta de mascles del seu entorn que li validen aquest tipus d'actes, no? Per tant, els efectes que té en qui ho exerceix són minúsculs, són minúsculs. En canvi, els efectes que té en qui ho pateix són enormes.
Tu parles, Sílvia, de la masclosfera, un conjunt d'espais digitals on homes majoritàriament heterosexuals es troben per compartir idees sobre el feminisme i els gèneres des d'una perspectiva clarament misògina.
Sí, la manosfera, masquiosfera, como le queremos llamar, es un fenómeno que ha ido creciendo mucho a lo largo de los últimos años, sobre todo en respuesta a las reivindicaciones feministas, que durante un tiempo se ha pensado que fuese, digamos, solo una nicha de Internet, ¿no? Entonces ahí encontramos los llamados incels, ¿no?, los célibes involuntarios, encontramos a los artistas del ligue, que son hombres que explican a otros hombres cómo ligar con mujeres, encontramos a los activistas para los derechos de los hombres y todo un conjunto muy heterogéneo, digamos, de masculinidades radicalizadas que sobre todo lo que comparten es una visión antifeminista y misógina de las mujeres. Ellos se sienten como víctimas de un sistema injusto en que las mujeres y sobre todo las feministas hemos construido para excluirle y en el caso de los incel también para excluirle del mercado sexual, ¿no? Que entonces ellos reivindican una vuelta atrás, que volvamos a la sociedad patriarcal pura y dura donde las mujeres no podían elegir, por ejemplo, su pareja y pues esto volvería a poner el equilibrio. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que la manosfera, de ser una nicha, realmente ha ido poco a poco contaminando también los discursos más mainstream de otros sitios de la red, por ejemplo, las redes sociales o plataformas como YouTube. Hay un sociólogo que vive aquí en Cataluña que se llama Lionel Delgado, que de hecho ha coñado un término que es manocultura, ¿no? Hablando de cómo esta manosfera ha llegado a contaminar pues otros espacios masculinizados, por ejemplo, de la finanza, del deporte, del gaming, en que las visiones misóginas o los discursos, los memes misóginos de la manosfera hoy en día consiguen llegar incluso a hombres que no están radicalizados, ¿no? Con discursos tipo el feminismo ha ido demasiado allá, las mujeres exageran, ¿no? Todos, digamos, misoginias soft que, sin embargo, están teniendo un impacto acerca de cómo las personas, incluso los hombres muy jóvenes, conciben hoy el feminismo.
¿Y té alguna cosa a veure l'auge de l'extrema dreta?
Obviamente sí, está todo muy conectado en el sentido de que estos discursos hoy son movilizados y sirven a las agendas de extrema derecha para reforzarse. La extrema derecha, lo decía antes, ¿no?, pone al centro en una de sus reivindicaciones incluso la misoginia, la idea que las mujeres tengamos que volver a estar en nuestro lugar, que es lejos de la vida pública y en casita, cocinando y criando a niños. Entonces, ¿qué pasa? Que la viralidad que nosotros vemos, que este tipo de perfiles, ¿no?, influencers de la manosfera o incluso influencers de la femosfera, ¿no?, las tradwives, las mujeres tradicionales, la viralidad que tienen estos perfiles comparado con los perfiles feministas es muy diferente. Parece que al algoritmo le gustan muchísimo este tipo de discurso y esto no es una decisión neutral. Si mientras tanto todos los que son discursos feministas o no normativo respecto al género están siendo cada vez más censurados. Esto está todo muy, muy conectado.
Tornem a les persones que de bona fe han compartit alguna imatge que veuen que després circula per les xarxes. Tu dius, Sílvia, que no hi ha manera d'esborrar completament les imatges un cop s'han difós, oi? Que el mal és continu.
Cuando el contenido se hace viral es muy complicado poder quitarlo de internet. Entonces eso hace que sea muy, muy importante intervenir enseguida cuando hay un caso como este. Porque desgraciadamente el problema es que aunque se encuentre la forma de borrar un contenido de una plataforma, siempre existe la posibilidad que alguien lo haya descargado, lo haya archivado, lo haya difundido y se vuelva a subir. Entonces aquí evidentemente pues hay un problema que es incluso digamos tecnopolítico de alguna forma que requiere una intervención inmediata por parte de las plataformas y por parte de las instituciones y de los cuerpos de seguridad que frente a una denuncia dentro de las primeras 24 horas deberían de actuar. Si no, se corre el riesgo de que efectivamente ese contenido no se llegue a borrar.
¿Tú vas a conseguir que esborrasen las teves imatges?
Yo, dentro de lo que cabe, tuve suerte. Esto siempre lo digo porque mis imágenes se quedaron dentro de la plataforma WhatsApp y nunca salieron más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, nunca se llegaron a publicar en una plataforma como Pornhub, que muchas otras víctimas que yo conozco, sí, desgraciadamente le pasó y eso fue como de verdad una tragedia porque de ahí no llegaron a borrarlas. Yo, por suerte, pues borré la carpeta en el ordenador de mi expareja y luego no sé si ellos borraron los contenidos de WhatsApp, pero creo que con todo lo que hice después, con la campaña y tal, y al menos un poquito de miedo le di como para que ese contenido nunca saliera de ese grupo.
Sí, la Núria, que la tens al davant, deu estar, suposo, pensant també per deformació professional, no?, amb les conseqüències psicològiques que pot tenir que la persona vegi de cop i volta el vídeo penjat en una plataforma pornogràfica d'internet.
Clar, sí, sí. Clar, és que a més el cas de la Sílvia és un cas de resiliència, no? Mm-hmm. Com de treure'n una cosa molt positiva d'una experiència tan negativa que és divulgar, ensenyar i sensibilitzar la població perquè això doncs, es produeixi cada vegada menys, no? Per tant, és com un cas excepcional i et felicito
moltes
per tota
gràcies.
La feina que estàs fent.
Clar, perquè podria, o sigui, la Sílvia podria tenir una experiència traumàtica, o sigui, podria haver viscut com una experiència traumàtica.
Exacte, no? Clar, clar.
Sí. A mi lo que me salvó fue la rabia, la furia que yo sentí en ese momento, pero que en el feminismo es una emoción muy importante, ¿no? Es lo que te consente movilizarte.
Sí, sí, és clar que sí.
Sí, no sé, Marta, si vols fer algun comentari més sobre aquest cas.
Sí, no, simplement afegir, com tu deies, no? Moltes vegades la vivència de les violències masclistes són, poden ser experiències traumàtiques i moltes vegades en la sintomatologia que es pot desenvolupar és una sintomatologia que té a veure amb l'estrès posttraumàtic, efectivament, no? I en la recuperació doncs, haurà de tenir-se en compte això, perquè efectivament aquestes violències, a més a més, les violències digitals, com bé estaves comentant, poden generar molta ansietat anticipatòria, precisament per la naturalesa molt ambigua dels límits d'aquesta, no, de la controlabilitat d'aquestes violències, generen alts nivells d'hipervigilància i d'estat d'alerta.
I a les persones que us estan escoltant, Núria, què els podem dir de com es poden protegir d'aquest tipus de violència?
Bueno, primer, escoltant aquest programa, per exemple, escoltant la feina que està fent la Sílvia i altres activistes perquè això doni consciència, no?, del que és violència i del que no és violència. Perquè una de les coses que passen és que es normalitzen certes conductes i això sí que jo m'hi trobo molt i cada vegada més es normalitzen conductes que no haurien de ser normals. Et
recordo,
no?,
que en un programa ens comentaven unes convidades com han vist que es normalitzen conductes entre els més joves amb el mòbil relacionades amb el control. De la parella.
Sí, sí, sí. De la localització, del compartir contrasenyes, es parlen de compartir les contrasenyes i llavors tots es poden veure el que fan els uns als altres. Clar, aquestes conductes doncs, són un atemptat contra la pròpia intimitat i contra la llibertat també, no? Perquè no pots actuar lliurement. Llavors, ser-ne conscients primer és el primer pas i penso que aquí també les escoles tenen una gran feina a fer, la societat sencera, els mitjans, fa falta com un gran contrapès aquest altre pes que anomenava ara la Sílvia, no? De tot aquest discurs d'extrema dreta que fomenta la misogínia, la homofòbia també, el racisme. Hi ha com tot un discurs com que cada vegada està prenent més força que segurament les xarxes socials i la ideologia que hi ha al darrere de les xarxes socials també ho fomenten, doncs fa falta com un contrapès perquè bueno, la societat i les persones en siguem conscients de què ens estem exposant cada vegada que estem fent coses, no? I quines conductes són acceptables i quines no ho són.
Els especialistes coincideixen a dir que és important abordar la violència digital de manera integral. Això implica promoure la consciència i l'educació sobre el respecte en línia, fomentar la responsabilitat digital, enfortir les lleis, més regulacions per protegir les víctimes i prendre mesures fermes contra els perpetradors de la violència digital. Tot això ho faries teu, Sílvia?
Absolutamente de acuerdo, sí. Necesitamos trabajar en más caminos a la vez, ¿no? Porque eso es un problema sociotécnico y político.
I aleshores, a la nostra audiència, com es poden protegir, com cadascun de nosaltres ens podem protegir de les violències digitals?
Sí, mira, yo quiero decir una cosa, que es que me enorgullece mucho vivir en Cataluña, porque Cataluña en Europa es el primer sitio en que, por ejemplo, la misma Generalitat ha puesto a disposición de las víctimas de violencia digital una plataforma para ofrecer ayuda legal, psicológica e incluso técnica gratuita, financiada pues con dinero público, y esto es lo que todo el mundo debería de hacer. Entonces,
si a Italia eso no pasa.
En Italia ya estamos negando la existencia de la violencia de género con el nuevo gobierno Meloni, se está prohibiendo la educación sexual, entonces estamos muy lejos. Sí que yo espero que el resto de España también pueda coger ejemplo, ¿no? Porque eso crearía un cojín, ¿no? Frente al peso de la violencia, que naturalmente luego es global, entonces podemos tener un contragolpe, ¿no? Digamos, de siempre teniendo en cuenta que luego el problema no es solo local, desgraciadamente. Pero sí que el camino para seguir es crear pues las protecciones para que las víctimas puedan denunciar y sentirse cómodas al hacerlo y no sentirse juzgadas y evidentemente pues trabajar para que la cultura cambie hasta que la violencia digital ya no sea un motivo de amenaza, chantaje o peligro, ¿no?
Me agradaría anomenar justament el que ha dit la Sílvia, el CIE digital que s'acaba d'obrir. És un servei de la Generalitat, tal com ella explica, si algú necessita aquest tipus d'atenció, que busqui CIE digital o CIEDI, que és un servei d'intervenció especialitzada en violències digitals. I afegiria a les companyes, que a més són les companyes també responsables d'aquest CIEDI i que porten anys treballant en seguretat digital, que són les companyes de FemBlog, que el seu correu és atencio@femblog.cat i també ofereixen assessorament en seguretat digital, ofereixen també assessorament legal, jurista i també acompanyament psicològic davant de les violències digitals. I crec que efectivament com difondre els serveis que tenim per la ciutadania, per poder ser ateses de forma integral, ja és una de les eines més poderoses que tenim. I per últim parlàvem també de què podem fer, no? Per mi el que podem fer és trencar amb la complicitat social de la normalització de les violències i sí tenir una complicitat social per anomenar i estar rebutjant les violències en cada context.
No m'agradaria acabar sense esmentar un fenomen que qualifica la Sílvia d'aterridor. Avui, amb la intel·ligència artificial generativa, qualsevol pot despullar, entre cometes, una dona amb una sola foto.
Sí. Ha sido de estas semanas el caso de Grok, ¿no? Una inteligencia artificial de X, ¿no? La plataforma de Elon Musk, que es uno de los casos, ¿no? De, en que la inteligencia artificial generativa se utiliza para desnudar a mujeres o crear imágenes no consentidas íntimas suyas. En el caso de Grok, pues Grok empezó a desnudar a mujeres incluso menores de edad o a ponerle un bañador simplemente porque se los pedían los usuarios. Pero este tipo de fenómeno se realmente está difundido incluso en la plataforma Telegram otra vez. Es muy fácil de encontrar plataformas que de una forma gratuita e inmediata son capaces de crear imágenes sexuales sin consentimiento de mujeres, y no solo mujeres celebridades famosas, sino también mujeres ordinarias. ¿Esto qué está haciendo? Por un lado, evidentemente que la violencia esté otra vez creciendo a nivel exponencial gracias a la inteligencia artificial, que en teoría tenía que llegar para ayudarnos a ser personas mejores, pero vemos que esto no es el caso, y que también nos demuestra cómo los imaginarios políticos de los creadores pues refuerzan luego la violencia. Y por otro lado también está haciendo que incluso las mujeres que a lo mejor, como decía antes, o no han compartido una foto suya o no han tenido una relación íntima violenta, pues pueden recibir violencia por parte de desconocidos, que esto cambia bastante también, ¿no? Antes la violencia digital sobre todo era ejercida por personas conocidas, cuanto menos. Ahora cualquiera te puede ejercer violencia si eres mujer. Entonces, porque luego añado esto, estas imágenes no funcionan con las imágenes masculinas, están construidas en los cuerpos femeninos. Y otra vez pues nos enseñan cómo de género este problema es.
I tu dius, cada nova tecnologia sembla que porti una nova forma de violència. I això passa perquè la major part de les tecnologies estan dissenyades per homes, dius, des d'una mirada masclista.
Es así, o sea, en un libro que acabo de publicar ahora en italiano, por ejemplo, he intentado hacer también un estudio de la genealogía de Internet, o sea, entendiendo cómo Internet realmente al principio fue creado por mujeres. Las mujeres fueron las pioneras de la red, pero luego poco a poco fueron extrometidas de la red cuando se entendió que Internet podía ser un sitio rentable, y la red se masculinizó, invisibilizando el trabajo de las mujeres. Entonces siempre ha habido, digamos, esta lucha de poderes entre la hegemonía cultural masculina y el feminismo. En los años 70 el feminismo, por ejemplo, creía que gracias a Internet habríamos podido superar el binarismo de género o incluso la violencia. Desgraciadamente hemos visto que esto no ha sido así. Las personas que han tenido el control y el monopolio de los medios de información han pues codificado sus propios valores y sus propias ideologías políticas dentro de la tecnología. Y entonces todo esto ha llevado a que hoy en día, en un capitalismo de plataforma centralizado, lo que esté ganando desgraciadamente sea la misoginia.
¿Cómo es digo el libro, Silvia?
El libro se llama Internet no es un lugar para mujeres.
¿Y encara no lo tenemos traducido al catalán?
Encara no.
Al castellà tampoco, ¿eh?
Tampoco, pero si alguien quiere traducírmelo...
Fem una crida des d'aquí, a les nostres editorials, sí. Per si el volen traduir, segur que és molt interessant i està tenint molt bona acollida a Itàlia.
Sisplau.
Gràcies, Silvia Sementin. Gràcies, Marta Mariñas. Fins una altra. I gràcies a la Núria Gibert, també. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
Avui, Sergi Torres parlant-nos, no sé si del teu mirall, de la relació amb el teu mirall, no ho he acabat d'entendre, Sergi.
Sí, és una anècdota que, bueno, com totes les petites coses de la vida, tenen grans ensenyances. Mira, al meu lavabo tinc un mirall que no em serveix per afaitar-me amb la maquineta d'afaitar. Aleshores, per arreglar-me la barba, el que faig és entrar un mirall rodó que tinc al rebedor de casa. Quan vaig agafar aquest mirall i anava cap al lavabo, vaig utilitzar-lo per posar-lo davant meu i em veia reflexat mentre anava al lavabo. El curiós, o l'anècdota, és que tenim la sensació de que quan està al mirall, doncs estem veient el reflexe, no? Estem veient allò que nosaltres reflexem al mirall. Però quan traiem el mirall, sorpresa, no ens n'adonem que seguim reflexant-nos en el mirall, tot i que no hi hagi un mirall en realitat. Per què? Perquè tot el que veiem davant nostre no és ni més ni menys que el reflexe d'allò que nosaltres pensem d'allò que estem veient. Per tant, tots els nostres gustos, tots els nostres records estan marcant, estan reflexant allò que estem veient i, per tant, la manera amb la que ens estem relacionant amb allò que estem veient. Per tant, l'anècdota del mirall, que, com dic, sembla estúpida, però no ho és, perquè si jo m'adono que tota l'estona estic davant del mirall de la meva ment, que quan jo parlo amb tu estic parlant amb el que jo penso de tu, amb el que jo recordo que he viscut amb tu, que quan jo utilitzo un concepte estic parlant amb relació amb com em relaciono amb el concepte, veuré que el món en realitat és molt menys seriós i molt menys estable i estàtic del que percebem.
I que de vegades són miralls una mica... De vegades són miralls que tenim una mica de pols i s'han de netejar una mica, eh? De vegades estem una mica... Com, això és com les ulleres... Saps quan tens les ulleres una mica brutes o entelades? Que no hi acabes
Exacte.
De veure bé?
És així, Gaspar. Quan jo estic veient alguna cosa que m'està neguitejant és perquè el meu mirall o la meva lent no està completament neta i, per tant, puc aturar-me i mirar què hi ha allà enmig que no em permet tenir una visió clara viva de la vida.
Sergi, moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies, Gaspar.
Gràcies també als oients i les oients de l'Ofici de Viure en nom de la Rosa Silloet, de la Núria Ventura i de la Blanca Busquets.
Ben poca cosa tens, la taula i uns quants llibres, l'omnia aquest silenci d'idents de paraules no dites. Si ara escrius de recer de tanta melangia et perdràs pels camins se tornarà poruda i malaltissa i a cada mot creuràs que perds un tros de vida i a cada mot creuràs que perds un tros de vida. Deixeu tot al carrer fa una tarda tranquil·la, camina que hi ha gent per fer-te companyia, per fer-te companyia. No et refugis en cap dels horitzons que et criden, quan tornis tot serà més estranyat que dic. No hauràs oblidat res, no és més lliure qui oblida, però dures a les mans plenes d'una llum. Per fer-te companyia. Deixeu tot al carrer, fa una tarda tranquil·la, camina que hi ha gent per fer-te companyia, per fer-te companyia. No et refusis en cap dels horitzons que et criden, quan tornis tot serà més assenyat.